Ràdio Estel. Són les 10 de la nit.
Jesús va dir: tots els qui són de la veritat escolten la meva veu.
A Catalunya Cristiana dediquem un suplement especial a Sant Jordi, on trobareu diferents recomanacions de llibres i entrevistes a autors i autores. La primera entrevista que trobareu és la que protagonitza Sílvia Soler, autora del Fibló, on apareix un paisatge vora el mar, una casa amb jardí, relacions personals i familiars. Els elements costumistes formen part de les novel·les de Sílvia Soler, especialment la família, perquè li permet parlar dels grans temes de la literatura universal, com són l'amor, la mort i el pas del temps, i també el fracàs, l'enveja o la tendresa. Amb la seva darrera novel·la, El Fibló, de Columna Edicions, Soler ens apropa la història de tres germans.
Són tres germans que no estan barallats, no hi ha hagut un conflicte fort, però no s'estimen. A mi és una cosa que a mi em costa molt d'entendre, perquè jo amb els meus germans tinc una relació excel·lent i que, a més, m'ha ajudat molt a la vida tenir aquesta relació tan bona. Llavors, a mi em resulta molt, molt difícil d'entendre que uns germans no s'estimin. Però, a la vegada, he constatat que passa més sovint del que ens pensem.
En aquest número especial de Sant Jordi, de Catalunya Cristiana, xerrem amb Joan García del Muro, autor de Goodbye Veritat, una aproximació a la postveritat, de Pagès Editors. La postveritat, assegura, consisteix en no pensar per un mateix, sinó acceptar la veritat que ens ve, sense qüestionar-la. En aquest assaig, del Muro reflexiona sobre la nostra època, tan plena de formació i d'informació i tan propensa a ser manipulada.
Triem renunciar a la llibertat o a la veritat i triem justament la manipulació perquè això ens permet gaudir de la cohesió del grup, no?
I aquesta setmana a Catalunya Cristiana coneixem el Sacre i Militar Orde Constantinià de Sant Jordi.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter. Ràdio Estel, una forma de ser. Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Somies amb un viatge ideal per tu? Al Corte Inglés el tenim. Obre els ulls i descobreix viatges fets pel cor i l'esperit. Extremadura, Andorra i Lourdes, Lisboa, Fàtima i Oporto, Terra Santa, Turquia, Armènia, Polònia i molts més. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Al Corte Inglés tenim el teu viatge. Recorda, 93 363 57 60.
Ràdio Estel.
Bona tarda, oients. A Ràdio Estel ens disposem a estar amb tots vosaltres compartint una estona de reflexió al voltant dels misteris que commemorem aquestes santes jornades. Ho farem, com no podia ser d'una altra manera, a través del comentari teològic, però en aquest cas no del comentari teològic literari, sinó del comentari musical. I és que la música, ja m'ho heu sentit a dir més d'un cop, desenvolupa un llenguatge que esdevé constitutivament molt proper a la teologia. El llenguatge parlat es troba amb veritables problemes a l'hora d'afrontar l'explicació i exposició dels misteris de la revelació. Aquest, el llenguatge comú, té limitacions clares per explicar allò inexplicable. I la seva barrera primera és que aquest tendeix a ser un llenguatge objectiu de caràcter nominatiu. Fixem-nos en la pròpia paraula revelació. Revelació vol dir mostrar. contrari de velar, amagar. Però si ens fixem, el prefix re, de revelar, implica tornar, és a dir, tornar a velar, tornar a confondre, tornar a amagar. El llenguatge ha hagut d'utilitzar una contradicció per intentar explicar, nominar, allò que se sent, però que difícilment serà explicable. La música, però, parteix d'una realitat diferent. El seu llenguatge és evocatiu, mai nominatiu. Això, justament, la situa més propera a la teologia. La música esdevé teologia quan comenta textos sagrats, poemes religiosos, etc. I esdevé clarament teològica perquè, com els propis misteris, ens explica les veritats sense tancar aquestes en uns marges nominatius que implicarien, com a marges que són, definir els misteris i, per tant, fer finit allò que és infinit. I és que no podem tancar, enmarcar, allò infinit i etern. Us farem companyia, estarem amb tots vosaltres, el Toni Huguet a la taula de so i jo mateix, Jordi Tomàs, que és qui us parla. Començarem escoltant una obra, una magnífica obra, basada en un text, amb el text de l'Stabat Mater Dolorosa, un text del segle XIII. De fet, és un poema, és una pregària que medita sobre el patiment de Maria durant la crucifixió de Nostre Senyor Jesucrist. Aquest poema ha estat atribuït a diverses persones. No té, per tant, un autor clar. Podria haver estat el Papa Innocenci III o el franciscà Jacopone de Todi, però potser tant és. El més important és que aquest text va interpel·lar a molts compositors que es van veure atrets. Avui escoltarem la versió que en feu Giovanni Pierluigi da Palestrina, al segle XVI. Aquest cèlebre polifonista, anomenat el príncep de la música, s'aproxima partint el text en dues seccions musicals. El primer que faré serà llegir-vos les quatre primeres estrofes d'aquest text, que són justament les que donen unitat en aquesta primera secció que musica Giovanni Pierluigi da Palestrina. He escollit la traducció al castellà que va fer Lope de Vega, una traducció per tant poètica. Com podeu imaginar, sent un text del segle XIII, el seu original és el llatí, Stabat Mater Dolorosa Juxta Crucem Lacrimosa. I així tradueix Lope de Vega les quatre primeres estrofes. La madre piadosa, parada junto a la cruz, lloraba mientras el hijo pendía, cuya alma, triste y llorosa, traspasada y dolorosa, fiero cuchillo tenía. Oh, cuán triste y cuán aflicta se vio la madre bendita de tantos tormentos llena, cuando triste contemplaba y dolorosa miraba del hijo amado la pena. ¿Y cuál hombre no llorara si a la madre contemplara de Cristo en tanto dolor? ¿Y quién nos entristeciera, madre piadosa, si os viera sujeta a tanto rigor? Por los pecados del mundo vio a Jesús en tan profundo tormento a la dulce madre. Vio morir al hijo amado, que rindió desamparado el espíritu a su padre. Aquests són els quatre primers versos que musica Giovanni Pierluigi da Palestrina fent la primera unitat d'aquest Stabat Mater. Inici que ens situa, com veureu musicalment, davant l'escena. La música, però, no plasma una escena històrica. Podríem dir que la música plasma una escena metahistòrica, atemporal i de relleu còsmic. La música, amb onades sonores que es juxtaposen, no de forma mètrica, sinó d'una manera cadencial, natural com l'irregular cadencialitat de la natura, sembla traduir els moviments del cosmos, pendents i observants els dolors de Maria.
Thank you.
Fins aquí la primera unitat que musicava Giovanni Pierluigi de Palestrina. La segona part del text, com ara veureu, es converteix en una crida a la conversió individual. Si la primera part del poema, bàsicament, ens plasmava, ens plantejava l'escena dels dolors de Maria, la segona part del text, justament, el que fa és això, és cridar la conversió a través de la emoció i la commoció que provoquen aquests dolors de Maria. Ara us llegiré justament el text d'aquesta segona part, igualment amb la traducció poètica de Lope de Vega. I diu així: Oh dulce fuente de amor, hazme sentir tu dolor para que llore contigo y que, por mi Cristo amado, mi corazón abrasado más viva en él que conmigo. Y, porque amarle me anime, en mi corazón imprime las llagas que tuve en sí. Y de tu hijo, señora, divide conmigo ahora las que padeció por mí. Hazme contigo llorar, y de veras lastimar de sus penas mientras vivo, porque acompañar deseo en la cruz, donde le veo tu corazón compasivo. Virgen de vírgenes santas, llore ya con ansias tantas que el llanto dulce me sea, porque su pasión y muerte tengo en mi alma de suerte, que siempre sus penas vea. Haz que su cruz me enamore, y que en ella viva y more de mi fe y amor indicio, porque me inflame y encienda y contigo me defienda en el día del juicio. Haz que me ampare la muerte de Cristo cuando en tan fuerte trance vida y alma estén, porque cuando quede en calma el cuerpo, vaya mi alma a su eterna gloria. Amén. La música de Palestrina, ja ho veureu, tot i la fórmula de doble cor que utilitza, es torna aquí en línies generals més intimistes, d'expressió més humana. Acabem de sentir aquesta obra de Palestrina.
Thank you.
Doncs continuem amb aquest espai de reflexió. De fet, la música que hem triat per al dia d'avui pertany tota a aquell estil que anomenem polifonia clàssica, estil propi de la música del segle XVI, i que es basava en composicions a capella, és a dir, sense acompanyament instrumental, i en les que cada una de les veus, tot i les imitacions que es donen entre elles, era independent i d'igual importància. Per tant, ens trobem amb una música en la que no tenim mai una melodia clara amb un acompanyament, sinó, com us deia, tota una sèrie de veus que totes elles tenen la mateixa importància i són independents unes amb les altres. L'obra que escoltarem a continuació, també, com us dic, d'aquest estil de polifonia clàssica, és la musicalització que feu Manuel Cardoso de la sisena i setena estrofa de la primera lamentació de Jeremies. Manuel Cardoso era un compositor portuguès de començaments del segle XVII, però que encara escriu en aquest estil tradicional de la polifonia clàssica, de la polifonia del segle XVI. Per tant, estilísticament, l'hem de considerar un compositor del segle XVI. Les lamentacions de Jeremies, com tots sabeu, són textos molt relacionats amb la Setmana Santa. El text bíblic canta amb laments el record de l'exili neobabilònic, la destrucció del temple i la destrucció de la ciutat santa de Jerusalem. Aquest fet tan transcendent per al poble jueu va tenir repercussions en diversos textos bíblics. Possiblement el més poètic i vell, al meu entendre, són aquestes lamentacions. El catolicisme ha vist sempre, des de temps immemorials, en aquests bonics textos, el símbol de la destrucció del temple dels temples, Jesucrist. Així mateix, aquests textos es presenten com una crida a la conversió, perquè, al cap i a la fi, la concepció, la comprensió del que ha succeït, d'aquest llarg exili, ve determinat per aquella frase dels propis textos de les Lamentacions, que és Jerusalem ha pecat molt fort. Doncs bé, com us deia Manuel Cardoso, el que fa és musicar l'estrofa número 6 i número 7 d'aquestes lamentacions, de la primera lamentació. La primera lamentació és aquella que segur que tots coneixeu, l'inici. És aquella que diu, ah, com seu tota sola la ciutat tan poblada. S'ha tornat com una vídua, la gran entre les nacions. La princesa entre les metròpolis està subjecta a tribut. Aquest és l'inici de la primera lamentació. Cardoso, però, el que fa és musicar la sisena i setena d'aquestes estrofes. I us les llegeixo. Diu així. Sisena estrofa. Ha sortit de la filla de Sió tota la seva esplendor. Els seus prínceps eren com moltons que no troben pastura. Se n'han anat sense forces davant el qui els arriava. I la setena diu. Jerusalem es recorda dels seus dies de misèria i d'inquietud, quan el seu poble queia per mà enemiga, sense que ningú l'ajudés. Els adversaris ho van veure, rient perquè desapareixia. Observeu i noteu que, en aquests textos, el lament és conceptual. No pot ser d'una altra manera. És paraula, paraula escrita. Però observeu i noteu com aquest lament es tornarà palpable, real, mitjançant les diverses dissonàncies tensionals que Cardoso fa aparèixer. El dolor ja no és un concepte. S'ha convertit en una realitat física, en una realitat sensible, per tant, en realitat humana palpable, mitjançant el ferir de la dissonància. Escoltem aquesta magnífica musicalització d'aquesta sisena i setena estrofa de la primera lamentació del profeta Jeremies de la mà de Manuel Cardoso.
Thank you.
Magnífica musicalització d'aquestes dues estrofes d'aquesta primera lamentació de Jeremies, obra de Manuel Cardoso, aquest gran polifonista portuguès. Us recomano molt que us aproximeu a la polifonia, a la gran polifonia portuguesa i ibèrica en general durant aquests dies de reflexió. Del mateix Cardoso teniu una magnífica missa de difunts que realment us recomano molt. I de l'altre gran polifonista portuguès, com seria Duarte Lobo, doncs teniu també una magnífica missa de difunts i motets tan magnífics, tant de Setmana Santa com Audivi Bochem de Cello. Us recomano, us aproximeu, de la mateixa manera que podríem dir que us aproximeu a Tomàs Luis de Victòria, a Morales, a Guerrero, als grans polifonistes ibèrics en general. Bé, continuem. La darrera peça que escoltarem avui és una obra habitual de l'ofici de difunts i que, com a crida a la conversió, crec que és molt apropiada, justament, per avui. Escoltarem el famós Miserere d'Allegri. El Miserere és la musicalització del Salm número 51. El Salm 51, que ara us llegiré, en paraules de Joan Pau II, és el més sentit i repetit salm penitencial, el cant del pecat i del perdó, la més profunda meditació sobre la culpa i el pecat. Sé que tots coneixeu l'inici d'aquest salm, perquè és possiblement dels salms més repetits, però ja que Allegri el que fa és musicalitzar-lo sencer, doncs crec que estaria bé de que féssim una lectura seguida, lenta, meditada, però una lectura seguida. Òbviament, quan Allegri l'està musicant, com totes les obres que estem sentint, sempre es musicaven en el seu text llatí. I diu així: Compadiu-vos de mi, Déu meu, vos que estimeu tant. Vos que sou tan bo, esborreu les meves faltes. Renteu-me ben bé de les culpes, purifiqueu-me dels pecats. Ara reconec les meves faltes. Tinc sempre present el meu pecat. Contra vos sol he pecat i he fet el mal que vos desaproveu. Éreu just quan donàveu la sentència, irreprensible en el vostre veredicte. Vos sabeu que he nascut en la culpa, que la mare m'engendrà pecador. Vos estimeu la veritat al fons del cor. Dintre meu, m'heu ensenyat a tenir seny. Espargiu-me amb l'hisop, que quedi pur. Renteu-me i seré més blanc que la neu. Deixeu-me sentir els crits de festa. Quin goig aquests ossos que havíeu fet pols. Aparteu la mirada dels meus pecats, esborreu les meves culpes. Déu meu, creeu en mi un cor ben pur. Feu renéixer en mi un esperit ferm. No em llanceu de la vostra presència, no em prengueu el vostre esperit sant. Torneu-me el goig de la vostra salvació, que un esperit magnànim em sostingui. Ensenyaré els vostres camins als pecadors i tornaran a vos els que us han abandonat. No em demaneu compte de la sang que he vessat i aclamaré el vostre perdó. Déu meu, Déu que em salveu, obriu-me els llavis, Senyor, i proclamaré la vostra lluança. Les víctimes no us satisfan. Si us oferia un holocaust, no me'l voldríeu. La víctima que ofereixo és un cor penedit, un esperit que es penedeix. Vos, Déu meu, no el menyspreeu. Afavoriu Sió amb la vostra benvolença, reconstruïu les muralles de Jerusalem. Llavors acceptareu els sacrificis, l'ofrena sencera dels holocaustos. Llavors oferiran vedells al vostre altar. Aquest magnífic text, aquest magnífic salm número 51, va rebre diverses musicalitzacions al llarg de la història, però possiblement la musicalització d'Allegri és la més coneguda de totes. Utilitza de manera combinada el gran cor polifònic, el cant gregorià i el petit cor polifònic. La veritat és que en alguns moments Allegri aconsegueix efectes que ens situen en un ambient quasi sobrenatural. Escolteu atentament, justament per això que us deia, l'aparició de la soprano sobrevolant amb la seva melodia les notes que fa el petit cor. És un dels moments més màgics de tota la història de la música i un dels moments en què justament la música ens fa sentir aquesta sensació de perennitat, aquesta sensació de la presència, aquesta sensació d'infinitud, en definitiva, aquesta sensació de misteri. També fixeu-vos que aquest salm, la seva pròpia textualitat, és una demanda de compassió. Compadiu-vos de mi, diu el salm, s'inicia. Una demanda de compassió individual, personal. Pel contrari, la música d'Allegri converteix aquesta demanda de compassió individual en una demanda de compassió de tota la humanitat. Una humanitat que clama compassió, però que a la vegada està confiada que aquesta compassió li serà donada, li serà atorgada. Escoltem aquest Miserere d'Allegri i després us donaré la cloenda del programa. Escolteu-lo atentament. acabem d'escoltar el famós Miserere d'Allegri. Aquest Miserere que acabem d'escoltar va ser una obra, diguem-ne, molt important a l'època. De fet, continua sent una obra molt important, continua sent una obra molt escoltada, molt apreciada. Però penseu que a la mateixa època, el mateix Vaticà la considerava com una obra gairebé sagrada. Estava sacralitzada. La seva partitura no podia sortir de les estances vaticanes. La consideraven, doncs, això, una obra que gairebé feia sentir la plenitud divina dintre de la terra. I per això es considerava gairebé sagrada i per això no es permetia que sortís. Molts de vosaltres potser sabeu aquella anècdota que Mozart la va sentir i la va transcriure. Però bé, avui no vull parlar d'anècdotes perquè estem en un dia més aviat de reflexió. Doncs avui tancarem el nostre programa deixant-vos amb un parell de responsoris de tenebres de Tomàs Lluís de Victòria. Us deixarem amb el responsori Amicus Meus i Judas Mercator Pessimus, dues peces, evidentment, de Setmana Santa, que expliquen, com no, doncs, per una banda, el sentiment de traïció que té a partir Crist, a partir de que un amic seu el traeix, i l'altre, un crit contra aquest Judas, que és un mercader pèssim, perquè mercadeja, justament, amb la vida de Nostre Senyor Jesucrist. Esperant que us hagi resultat interessant el programa i que us hagi ajudat a meditar sobre les íntimes relacions entre l'art dels sons i l'espiritualitat catòlica, us deixem, com hem dit abans, ara us deixem, us deixa el nostre tècnic, el Toni Huguet, i jo mateix, que us he fet companyia fins a aquest moment. Doncs que tingueu una molt bona Setmana Santa i ens retrobem ben aviat, radioients.